Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Gaire bé, però vaja. Què tal? Com esteu? Un moment, perquè ja estem aquí. Benvinguts al Barça Reservat, episodi 16 d'aquesta tercera temporada. I sóc aquí amb el Xavier Campos i amb el Bernat Soler. Què tal? Com esteu?
Molt bé,
molt bé.
Les pròximes setmanes aniran tornant al Reservat Javi Miguel, Xavier Hernández, l'Oriol Domènech, que jo... Us en recordeu de l'Oriol Domènech, aquí al Reservat?
Com sona?
Mai em sigui bé algun dia, perquè... La Laia Cervelló, vull dir, aniran tornant aquest 2026, anem tornant al Reservat tots a poc. Quin 2026, eh? Atenció avui al Reservat, perquè tenim una notícia important. No del Barça, que també està relacionat, perquè tot el que es parla del Reservat està relacionat amb el Barça. Però és una notícia important del Reservat. Després l'expliquem. Però atenció avui. Però ara parlem d'aquest inici d'aquest 2026 del Barça, espectacular, i quin any ens espera amb les eleccions i com està l'equip. D'un-n'hi-do aquest 2026 que ha començat amb força. Just aquest Reservat és després d'aquesta Supercopa que ha guanyat el Barça al Madrid i que ens ha deixat uns quants noms propis, jo diria sobretot dos, jo m'agradaria destacar, i sobretot un que és Rafinha. Perquè com està Rafinha? MVP de la final. MVP? No, va ser de la Supercopa o hauria pogut ser, segur, però no sé si hi havia el premi de Supercopa d'MVP.
No, hi havia MVP de cada partit i Rafinha va ser escollit MVP tant de la semifinal
com de la final.
MVP, per tant, MVP del torneig.
És dels jugadors, jo crec que és el jugador que millor ha mantingut el nivell de la temporada passada a aquesta temporada.
Pedri, no, també.
Sí, però Pedri, en aquesta temporada, és allò que deies, no a l'inici, com estava l'equip.
Jo crec que
No era com que no estava rendint el de tant, no excel·lent, sinó notable altíssim, i ara torna a ser excel·lent, sí.
El que destaca de Rafinha és que, del Rafinha que coneixíem abans de l'arribada de Flick, el Rafinha que ha millorat Flick, que és el de la temporada passada, i aquesta... És el gran contrast. Pedri ja ho anava fent bé.
Passa no? Que no jugava, abans estava abans sempre lesionava.
Sí, però, clar, Rafinha realment és una de les obres d'art que ha aconseguit, o dels miracles que ha aconseguit Hansi Flick.
I que ja es troba en un moment de confiança increïble. Bé, tot plegat. I tot això, i ara ve el Reservat, tenint en compte que la final la va jugar amb unes molèsties, que de fet Campos al tercer temps a la TET sí. De la final ja ho vas deixar dit, ja vas dir, compte, perquè és que més, o sigui, Rafinha ha jugat molt bé, MVP, i tot això ho ha fet amb unes molèsties que arrossegava des de feia uns dies.
Des de feia una setmana, sí, des de principis d'any, molèsties a l'adductor esquerre, fins al punt que en les hores prèvies a la final va haver-hi el plantejament de no arriscar amb Rafinha. Però li van fer un tractament especial per tenir cura d'aquest múscul afectat, l'adductor de la cama esquerra, amb els metges, fisioterapeutes, el doctor Prun al capdavant, i li van assegurar a Hansi Flick que no hi havia risc de lesió o que el risc de lesió era molt limitat, estava molt, molt controlat i va jugar a la final. Però les molèsties de Rafinha, que és el protagonista de la final, el protagonista de la semifinal, imatge icònica amb l'abraçada amb Hansi Flick quan s'abracen. Jo crec que un component d'aquella abraçada té la situació física de Rafinha i el rendiment que és capaç de donar, tot i que no estigui en plenes condicions. De fet, quan el canvien a la final, just després del 3-2 i de l'aturada per hidratació, hi ha una abraçada molt significativa i continuada i afectuosa amb Ricard Pruna. Quan el canvien, tots
no
dos s'abracen.
Sí,
sí, vaja, a partir d'aquí estires el fil, preguntes, sí, és que ha jugat amb molèsties. I ha jugat amb molèsties la final? No, està jugant amb molèsties des del derbi.
El derbi també el va jugar amb molèsties?
El derbi el va jugar amb molèsties. Si recordeu, la Mireia Ruiz de la TDT diu Rafinha s'ha apropat a Olmo i ha demanat el canvi. O sigui, el plàning per Rafinha, provocat per les molèsties a l'adductor de la cama esquerra, era que jugués 60 minuts contra l'Espanyol al derbi del 3 de gener, va jugar 65 minuts, al minut 65 el canvien per Dani Olmo, que jugués 60 minuts a la semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic de Bilbao, el partit estava decidit i el van canviar al minut 65 per Rashford, i els dies previs a la final va haver-hi aquest petit dubte de juga o no juga, arrisquem o no arrisquem. Els metges van assegurar-li a Hansi Flick i Rafinha també estava molt convençut que que no es lesionaria i que podia rendir al màxim, com ho va fer, i va jugar 83 minuts, i va rendir moltíssim. De fet, no semblava que tingués molèsties, però les molèsties existien, i el que és molt probable és que aquesta setmana el partit de la Copa, vaja, ja és presumible pel tipus de partit que és que no jugui, però a més hi ha la possibilitat que descansi, evidentment, i que, no sigui titular gairebé segur.
A mi em meravella la capacitat que tenen per dir exactament per quants minuts està. O sigui, jo, que evidentment no soc metge i no ho puc saber, però dir, no, està amb aquesta lesió o amb aquestes molèsties per 60, i Flick això ho compleix, sempre intenta estirar uns minutets, però
jo tinc la sensació a vegades que Flick tensa una mica la corda, perquè
bé,
ara, per
exemple... Bé, li diuen 65, 60, doncs sempre pur... Potser allarga una mica 2-3 minuts
més. Però, per exemple, el dia de la semifinal amb l'Atlètic Club, si a la mitja part ja estaves guanyant 4-0, podien haver-lo canviat en aquell moment, i el fan jugar 20 minuts més. És bé que marca encara el 5è gol, però...
Sí, sí. A Flick li dius fins al 60, i ell diu, doncs fins al 60. Jo el faig jugar, doncs, Rafinha, aquestes molèsties... Tots els jugadors acostumen a tenir molèsties, però... Aquestes, si ja té aquesta pauta de minuts des del dia del derbi, volia dir que era una miqueta més que molèsties. Bé, doncs que esperem que faci net i que segueixi el rendiment que té. L'altre nom, per mi, de la Supercopa, ara que ja ha passat, és Araujo, perquè és com la imatge més emotiva, que torni a jugar, que aixequi la copa, i de fet va jugar poquíssim perquè va sortir per l'expulsió
no?
de De Jong. Sí, De Jong, i a més no hi havia pròrroga, vull dir que hauria jugat molt poc, però és que Araujo, no, en principi, és que no hauria d'haver jugat res la final, perquè això és el que estava previst, que no jugués res. Llavors, per què? Com va ser? Per què va anar a Aràbia, a la Supercopa? Doncs això va ser perquè Flick li va dir, abans de viatjar a Aràbia, aquells dies previs, li va dir, escolta, vine, viatja, com ho veus? Araujo també ho veia bé. Sí, d'acord, vaig amb el grup, perquè bàsicament li va dir Flick, si et quedes aquí, tornaràs a entrenar-te al marge, vine i segueixes amb la dinàmica de grup, perquè ja has entrenat uns dies en solitari i ara que has tornat, no tornem a trencar aquesta dinàmica. Flick és molt de mantenir dinàmiques i no trencar-les, els entrenaments, i ho van veure bé i va dir, però tranquil, no jugaràs de moment, però vine aquí i entrenes amb nosaltres. A la Supercopa no va entrar, a les semifinals no va entrar la convocatòria, i en canvi a la final Flick li va dir, has entrenat molt bé, tu estàs bé, Araujo va dir, jo m'he trobat molt bé, doncs t'entro a la convocatòria. Li va dir, però tranquil, que és un partit exigent, evidentment, és la final contra el Madrid, però no jugaràs, però tu entra a la convocatòria. No jugaràs perquè, a més, li va dir, tindrem Gerard Martín, que en cas que necessitem alguna a la defensa, doncs fins i tot podria sortir abans Gerard Martín, vull dir, tu vine, entrem a la convocatòria i ho anem fent a poc a poc. I va dir, perfecte, Araujo va trobar bé. Què va passar? Que el partit, expulsant a De Jong, i llavors Flick en aquell moment, com que sabia que no hi hauria pròrroga, que serien pocs minuts, es va girar i li va dir, escolta, entres. No li va preguntar, ja t'he dit que no, ara entres. No, no, entres. I Araujo va veure bé, va entrar, es va trobar molt bé. De fet, no sé si va arribar a tocar una o dues vegades, potser va tocar la pilota, però tant és. O sigui, les sensacions de tornar a jugar... li van anar molt bé a Araujo.
Ara que dius això, hi ha una dada, un fet que succeeix, que és el dijous, el dia després de la victòria contra l'Atlètic Club, el dia que juguen l'altra semifinal, el Madrid i l'Atlètic de Madrid, hi ha un entrenament del Barça, que és un entrenament que jo no sé què va passar, però que tots els que el van veure en parlen, de l'entrenament de dijous, de la força amb la que van entrenar dijous. Evidentment, van entrenar forts els jugadors que no havien jugat el dia anterior contra l'Atlètic, perquè el dia després de partit normalment els titulars fan més aviat un entrenament de recuperació. Però especialment hi ha el cas d'Araujo, i el nom d'Araujo és un nom que se cita molt com a jugador que el dijous dia, que era 8, fa un entrenament especialment destacable, que és el que jo crec, Laia, que fa Flick decidir per incloure-la a la convocatòria de la final.
Que el veu molt
perquè
bé,
el divendres no fan entrenament, el divendres van descansar, Flick va cancel·lar l'entrenament que estava previst, que és el dia que els jugadors aprofiten per anar amb les famílies i visitar doncs, el poc que es pot visitar a Gida. Dissabte ja és el dia abans de partit, amb l'entrenament, per tant, previ, i el diumenge el partit. Però l'entrenament de dijous és un entrenament que... que jo no sé què va passar aquell dia, però els que entrenaven, es veu que anaven com a motos, i Araujo especialment.
Doncs això, segurament allà va ser quan van tenir la conversa i van decidir que també entrés a la convocatòria de la final, i després diuen que els companys, després del partit el mantegen, que això l'emociona molt a Araujo també, i que també sap que els companys li van anar a dir a Ter Stegen, escolta, la copa l'ha d'aixecar Araujo. Li diuen els companys, jo entenc que Ter Stegen aquí o ja ho havia pensat també, o de seguida diu que evidentment, i llavors li cedeixen aquest honor d'aixecar la copa. També del Madrid sí, es van preocupar per ell, Vinícius i Carvajal, que amb Vinícius es veu que tenen molt respecte, de seguida van anar a preguntar com es trobava, si estava recuperat, i Fede Valverde li va dir, necessitem pel Mundial, com estàs... Vull dir que tothom va tenir moltes mostres de...
Home, Vinícius i Araujo han tingut uns grans duels.
Sí, però sempre s'han respectat, però...
Sí.
No. Vinícius era... ahir no l'ha vacil·lat com altres defenses.
Era un duel molt noble, sí. D'un defensa que es dedicava a fer allò, a tapar a Vinícius, i un Vinícius que intentava superar-lo, aquell invent que va fer Xavi, no?, de posar Araujo de lateral dret quan s'enfrontava al Madrid de Vinícius.
Sí. Però respecten, perquè també Araujo públicament a rosa premsa, quan li han demanat moltes vegades per aquest duel, o quan sabien que l'havia de defensar, ell sempre ha parlat amb molt de respecte, i Vinícius...
Et dic una cosa, l'actitud de Vinícius a la final va ser sorprenentment conciliadora. No recordo cap incident, cap picabaralla entre Vinícius i algun jugador del Barça, i les que hi van haver, que no les protagonitzava Vinícius, ell al mig intentant separar Rafinha, per exemple, entre Bellingham i Rafinha, o sigui, Vinícius habitualment no es comporta de manera adequada, però a la final, a banda de fer partidàs, ostres, va tenir una actitud molt, molt constructiva i molt amistosa.
Doncs, a banda, acabo ja amb Araujo, perquè Pedri va dir després del partit que va fer un speech abans del partit,
sí.
Perquè ho va fer perquè Araujo, clar, ell com que es pensava que no jugaria a la final, va dir, jo vull ajudar d'alguna manera al grup, em sento, és capità i ell se sent important, diu, i li va demanar a Flick doncs, a poder fer una xerrada, i Flick li va dir que sí, ell, Flick no és de fer xerrades ni speeches, però... Araujo el va voler fer, i que sí que va ser molt emotiu, l'speech, que va parlar sobretot del nivell que tenia aquest equip, el Barça, de la plantilla, que tenia molta confiança en ell, que podien fer grans coses, que el millor regal d'aquest 2026 per començar l'any, per l'afició, que sempre han estat al seu costat i sempre els donen molt suport, seria guanyar-li un títol al Madrid, i després va acabar amb aquesta frase que va publicar Ferran Martínez a Mundo Deportivo de... va acabar de sortir, juguem avui i seguim fent història, doncs així va rematar l'speech Araujo motivador als seus companys, que els va agradar molt. Físicament està bé, ja, però és cert que Araujo diu que necessita encara seguir fent molta feina per acabar d'estar al seu màxim nivell, que sap que ell encara no s'hi troba, però que ja se sent amb forces de recuperar aquest nivell, tant física com mentalment. Per tant, Araujo ja en fase final d'aquesta recuperació, i a veure aquest 2026 doncs com li va Araujo. Un altre nom d'aquest any, i ara toca a tu, Bernat. Però més enllà de la Supercopa,
sí,
d'aquest inici.
Tot i que també hi va ser, també hi va ser.
Però és d'aquest inici, el 2026.
Sí, ens hem de remuntar al derbi, ens hem de remuntar a principis d'any, el dia 3 de gener, i jo crec que estem tots d'acord que un dels grans protagonistes va ser l'àrbitre, el català Víctor García Verdura.
Però no en negatiu,
no.
És notícia.
Un àrbitre català que, a més, protagonitzava una situació fins a aquesta temporada insòlita, que era que un àrbitre del comitè territorial xiuli un partit entre equips d'aquest comitè, és a dir, un àrbitre català xiuli un partit entre catalans, que per cert us donaré una altra dada que he descobert per casualitat, però cosa que han fet ja àrbitres andalusos, un àrbitre andalús que ha xiulat al derbi.
Madrilenys, no?
Madrileny, i fins i tot un derbi valencià també ha estat xiulat per un àrbitre valencià, doncs li tocava en aquest cas a Catalunya, i Víctor García Verdura va xiular i ho va fer amb molt d'èxit aquest derbi entre l'Espanyol i el Barça. Víctor García Verdura és un àrbitre que molt jove, ara té 31 anys, va debutar...
31 anys, és molt jove.
És la tercera temporada que està ja a primera divisió, per tant vol dir que amb 28 anys ja era àrbitre de primera divisió, és molt precoç, és un àrbitre que sempre ha cremat etapes molt ràpidament, de fet a segona divisió pràcticament només hi va estar dues temporades després del seu ascens des de l'antiga segona B, sempre amb molt bons informes, sempre amb molt bones crítiques per part de la gent que se dedica a avaluar-lo. De fet hem de dir que el comitè tècnic d'àrbitres nou que dirigeix Fran Soto va valorar amb una nota altíssima l'actuació de Víctor García Verdura al derbi, i jo vull explicar-vos ell com ho va viure. Ell està molt content, molt content, molt satisfet. Li va agradar molt poder demostrar que un àrbitre català podia xiular un partit entre catalans, que a ell li ve de gust xiular al Barça, a l'Espanyol, al Madrid, el que sigui, que ell gaudeix, disfruta, ell t'ho diu. Jo m'ho passo molt bé. És un àrbitre que no està, tinc la sensació gens contaminat per tot el que envolta el món del futbol. És veritat que s'aïlla molt, no té xarxes socials, no llegeix, no li arriben. Per exemple, les declaracions de Manolo González en la prèvia pràcticament se'n va assabentar de rebot perquè li van dir, perquè ell ni se n'havia assabentat. I aquí és on volia donar la dada, perquè és que és una mica còmic, però és que vosaltres sabeu que Víctor García Verdura aquesta mateixa temporada va xiular el partit de Copa entre l'Atlètic Lleida i l'Espanyol?
No.
El debut de l'Espanyol a la Copa, finals d'octubre. Víctor García Verdura, un àrbitre català, va xiular un partit entre el Lleida, un equip català, Atlètic Lleida, i l'Espanyol. Aquell dia no va dir res, Manolo González.
No.
Entenc que, perquè, evidentment, estem parlant d'un altre context de partit, però ja va xiular. Va guanyar l'Espanyol aquell dia, per cert, sí. I va xiular un penal a favor de l'Espanyol, al minut 3.
I va xiular el Gamper, oi, aquest any?
Sí.
Perquè
sí,
recordo també, que a Televisió, amb els vídeos i els comentaris aquests sí. que fan, Víctor García Verdura, jo crec que expulsar Álvaro Carreras en el Madrid Celta, que hi ha tres expulsions. Álvaro Carreras, Endrick, que estava al la banqueta, i un altre jugador del Madrid que hauria de fer alguna entrada d'aquestes. I recordo a Madrid Televisió que va dir, bueno, clar, l'àrbitre català lo invitava al Gamper.
El Gamper sempre l'ha xiulat, sí. els catalans, pràcticament. Sí. Per cert, en el moment en què estem enregistrant aquest Barça reservat, també sabem que serà l'àrbitre de l'Albacete-Madrid de Copa, del debut de... d'Álvaro Arbeloa a la banqueta blanca, eh?
Això és un premi, no?
Això és un premi.
Que xulis els partits del Madrid.
I li donaran la condició internacional.
No ho sap. No ho sap si li donaran.
Entre vestidors arbitrals i on això.
S'està rumorejant que la temporada que ve podria tenir ja el que en diuen l'escarapela, per xular partits internacionals.
Escarapela.
Estava molt content de la seva actuació. Va agrair molt també a una situació que és que no pot dominar ell ni ningú, que és que el partit no va tenir jugades molt controvertides. Defensa molt la naturalitat amb la que s'ha de dirigir un partit i s'ha de dirigir els jugadors.
Això es veu al vídeo.
D'aquí que aquest vídeo que ha fet la Federació Espanyola doncs, també hagi cridat molt l'atenció, perquè se veu parlant amb tots. Ell diu, és que jo crec que he de dialogar. Té ganes de fer entrevistes, i estem en això, sí. Estem amb la gestió, pel tot costa, però no depèn d'ell. Però...
Final de temporada, punt.
Sí, clar, enmig de la competició...
Però que si fos per ell, ell defensa una altra manera de viure l'arbitratge molt més natural, molt més humana, i la veritat és que tothom està molt content que les coses l'hagin anat bé. I
esperem que li segueixin anant bé, vull dir que...
Perquè a més...
Que et pot passar, trobar-te en partits amb situacions i jugades complicades.
Com a persona, doncs, realment, més enllà que destaca molt, crida molt l'atenció lo jove que és, perquè l'aspecte, quan no el veus vestit d'àrbitre també, és que tot s'ho prengui amb aquesta tranquil·litat. Una mica... m'ha recordat una mica el Joan Garcia. Sabeu que Joan Garcia també és un porter que... De sobte, sí, sí. Ets el porter titular del Barça, però ho estàs fent com si... Bé, no diré com si vas a comprar el pa, però amb aquesta naturalitat.
Sí, va jugar l'Espanyol al seu retorn a... Vull dir, va jugar a Cornellà al retorn i també ho va portar amb certa naturalitat.
No estava, per exemple, Víctor García Verdura no està gens dolgut amb Manolo González, No li retreu que fes aquelles declaracions. Vull dir que... No, que tot plegat forma part del futbol.
Doncs seguirem també García Verdura, com li va. Ara és el moment, que hem dit a l'inici, que diríem una notícia relacionada, sí, amb el Barça, però sobretot amb el reservat. Atenció amb el que ara sentirem, perquè alguns de vosaltres, dels seguidors del Barça reservat, segur que us portarà records i bons records.
Desitjar el nou president que dirigeixi el club i que realment per ell segur que comença una nova etapa.
És possible que jo hagués estat un bon vicepresident.
Però ojo, que també ens venen crítiques d'hipòcrites que fan veure que són del Barça i que no ho són. Aquests és el...
I que no el digui a la cara, si s'atreve.
Evidentment que me'n penedeixo,
de com s'ha tractat el tema.
Els quatre jugadors que vam dir que teníem més dos, que tenim opció, estan a disposició.
No vull ser, no vull ser. No tinc dintre dels meus plans.
Proclama guanyadora de les eleccions a la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona a la candidatura encapçalada.
No us fallaré.
El senyor Alexandre Rossell.
No us fallaré.
Crec que la feina d'aquesta Junta Directiva que va començar el 2010 no ha acabat i a Vincre encara en queden algunes coses per fer que m'agradaria fer abans d'acabar el 21.
La cadira del president del Barça és una de les més desitjades del nostre país. Si el màxim dirigent blaugrana s'ha convertit en l'objectiu de desenes de persones que anhelen un lloc que els provoca una atracció gairebé eròtica. Busquen prestigi? Ser a prop de Messi? O potser els mouen motius inconfessables? Sigui com sigui, cada cop que hi ha eleccions a la presidència del Barça, es desferma una batalla que té com a únic objectiu accedir a la planta noble blaugrana.
La batalla del Camp Nou, el podcast de Catalunya Ràdio per seguir la campanya més atípica de les eleccions a la presidència del Barça.
A veure, a veure.
Què passa, què passa?
Bernat Soler.
Home, quin bon
record. La batalla del Camp Nou.
Sí. La careta és vigent només canviant Lamine per Messi
i treure
l'adjectiu la campanya més atípica, no?
Sí,
perquè
sí,
jo
sí.
Era en plena
pandèmia.
En plena pandèmia.
O postpandèmia. Sí, pandèmia. De fet, anava tothom encara amb la mascareta.
Trauries Messi per Lamine, però Messi també és un element de la campanya.
És veritat.
Ser a prop de Messi. I hauríem d'afegir en el tren de aquests de declaracions de presidents alguna d'aquesta del mandat de la Porta.
Sí, un Madrid sociològic.
Ja apareix.
Ja hi apareix.
O sigui, perquè no ens acusin de doble ració de portiana.
Cronològicament. Sí, sí. Bé, però què és això?
Aquí apareixia per si algú... Núñez, Gaspar, la Porta, hi havia també
Sandro,
Minguella com a candidat.
Sandro i
Bartomeu.
Bernat Soler, però si hi ha gent que diu, però això ara què és?
Ja, què vol dir?
Què vol dir? Batalla del Camp Nou? Però això d'on surt?
La
tornem a fer? O què és? Aviam, aquest Batalla del Camp Nou és el podcast que es va fer a Catalunya Ràdio per seguir les últimes eleccions del Barça el 2021.
Sí, de fet va començar el 2020 perquè les eleccions s'havien de fer el gener i el novembre del 2020 vam començar la Batalla del Camp Nou, aquest podcast que era setmanal, com el Barça Reservat, i que el vam acabar allargant perquè les eleccions finalment es van fer al març.
Va ser un capítol post, oi
sí,
que sí?
Sí, un capítol recopilant el dia de les eleccions, sí. Crec que van ser aproximadament uns... Ara no ho diria
12, 14, potser?
No, més cap aquí, sí? Entre 15, uns 15 capítols, potser algun més, que vol dir 15 setmanes. Sí, on cobríem doncs tota la informació al costat de l'actual director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, que aleshores encara exercia de vicepresident Borda, i evidentment doncs
i van passar tots els candidats.
Amb els candidats i amb totes les notícies.
I altres personatges importants de l'història del club.
Sí.
Lluís Bassat, recordo.
Sí. Ferran Soriano, també. Analistes de l'estil de Sergi Pàmies, de Xavi Bosch, Josep Maria Casanovas...
Bé, doncs l'anunci que fem és que des d'avui, i direu avui, per què? Doncs perquè quan estem enregistrant aquest episodi és 14 de gener i tot just falten 2 mesos perquè sigui el primer dia possible de les eleccions al Barça, doncs al Reservat ens fusionem amb la batalla del Camp Nou, Bernat, i des d'avui cada setmana inclourem també una mica de batalla del Camp Nou. Dic una mica, però jo crec que a mesura que passen les setmanes i ens acostem a les eleccions, potser hi haurà més batalla que Reservat que no sigui batalla del Camp Nou. Però vaja, ens fusionem i tindrem cada setmana doncs un repàs també a tot el que passa a l'entorn electoral.
Té molt sentit perquè al final el Barça Reservat és un calaix on hi encaixa perfectament tota la informació preelectoral i electoral. Per tant, tots aquells antics i veterans i nostàlgics de la batalla del Camp Nou que sàpiguen que trobaran tot aquell contingut ara a partir d'ara al Barça Reservat. Jo diria que fins i tot encara millor, perquè allò exprimirem al màxim, traurem l'essència més interessant de cada setmana a nivell d'informació electoral, entre tots, evidentment.
I el primer que hauríem de saber és quan seran les eleccions al Barça. Fins ara, la data que hem anat parlant al Reservat és aquell cap de setmana d'abril, Barça-Espanyol, 12-13 d'abril, no? És una data que més o menys el Barça contempla. Però és cert que les últimes setmanes el Barça i Joan Laporta ha afegit una altra data. Ja sabeu que les eleccions al Barça es poden fer entre el 15 de març i el 15 de juny. Doncs ha afegit una altra data que seria el més aviat possible. El més aviat possible ens situaria el Barça-Sevilla si fos diumenge 15 de març, el partit, perquè és 15 de març cau en diumenge, O si no, també l'altra data que té el Barça seria el següent cap de setmana, que és un Barça-Rayo, que estaríem parlant del
22
de març. De març.
El tema del 15 de març, clar, la convocatòria s'ha de fer amb 40 dies de marge, la convocatòria oficial.
Sí, perquè són 34 dies hàbils, per tant has de comptar els caps de setmana.
Normalment, tot aquest marge de temps, la Lliga no treballa en tant marge de temps. O sigui, l'horari oficial del Barça-Sevilla del 14-15 de març el sabràs.
Sí, potser...
Clar, és que si el Barça-Sevilla, per exemple, que té molts números, es jugués el dissabte 14, ja aquell no dia pots. No pots fer les eleccions.
Les pots fer el diumenge, el 15, sense problema.
Canvi... Sí, o sigui, estatuts no t'obliga que sigui dia de partit, però és veritat que per afavorir la participació és millor que coincideixin dia de partit a casa.
Sí, però, sí. En canvi, el 22 de març és un diumenge, la setmana següent hi ha aturada seleccions.
Clar, pots demanar jugar el diumenge aquest Barça-Rayo.
I si és dissabte 21, també es podrien fer dissabte 21.
També hi ha una altra cosa. Aquestes eleccions que estem parlant ara amb concepte de convocar-les físicament al Camp Nou. Sí. Tal com està el Camp Nou, jo no sé si és el lloc més adequat, encara amb obres, per fer-hi una
convocatòria
electoral.
Aquesta,
Però tens la zona a l'auditori...
Sí, sí, tens zones, però vaja, vull dir, tens...
Si
l'obres per un partit, el pots obrir per les eleccions.
El Palau, no sé, tens altres instal·lacions al Palau Blaugrana, el recinte, diríem, com per poder-les fer, però això, Bernat, es decidirà la data, aviat l'han de decidir, més si volen que sigui el 15 o el 22, aquest mes de gener. Però què els passa al Barça que té en compte per decidir la data?
Això ho explicàvem l'altre dia al tercer temps de la TDT. El que vol esperar la directiva del Barça és a veure quin és el panorama que li queda a la Champions. El Barça, recordem que té dues opcions. O quedar entre els 8 primers, fet que t'estalvia un partit de repesca al mes de febrer i te'n vas directament als 8ens de final.
Sí.
O quedar del 9 fins al 24, que ara mateix per probabilitats és el que sembla que podria tocar, i aleshores tens aquesta repesca. Però a partir d'aquí, clar, has de mirar el calendari, quins possibles rivals, perquè tu et pots trobar perfectament amb uns 8ens de final jugant contra l'Arsenal o el Bayern de Múnich. És el que ara passaria amb la classificació com està ara mateix.
Sí.
Clar, això no sé si aconsellaria fer les eleccions just enmig d'aquella eliminatòria.
Però potser millor enmig que no al final.
Sí,
és
també.
A dir... Potser llavors era millor el 15 de març que no el 22.
Però si tu, per exemple, veus que quedes entre els 8 primers i que tens uns probables 8ens de final contra un Galatasaray, doncs potser dius, escolta'm, doncs...
Arrisco
i la faig, no? És a dir, jo crec que el partit contra l'Eslàvia de Praga de la setmana que ve i el del Copenhagen, que és l'últim...
Marcaran.
Són els que, a partir d'aquí, marcaran. Com a mínim, aquesta era la intenció, esperar-se a veure com quedava la Champions... per prendre la decisió.
Hi ha una reunió de directiva a finals de mes.
La junta junta directiva ordinària del gener és el 22 de gener, que a més han de prendre decisions importants pel que fa a l'Eurolliga, com m'explica l'Ernest Macià. Podria ser que si estan pendents a l'últim partit, que és l'última de gener, es faci una junta, que ho fan sovint, extraordinària, només per concretar i decidir la data de les eleccions, que fos el dijous 29 de gener. Això ha passat amb altres... I a vegades fan fins i tot telemàtica. La fan ràpida i decidim i ja ho tenim. Vull dir que a finals de mes, aquest gener 22 o 29, sabrem ja la data de les eleccions. I si és... com en principi la intenció que té Joan Laporta, després de guanyar la Supercopa encara més, vull dir, això també marcava, perquè al final l'ambient que hi ha doncs, és d'optimisme i d'alegria, els precandidats ja poden posar-se les piles. Qui no hagi sortit i vulgui sortir, si encara hi ha algú que falta per sortir, que ho faci ja, perquè si és el 15 de març, no sé si arribem a temps. A veure, anem a aprofitar, ara farem un repàs ràpid dels precandidats, de les cosetes que han fet o algunes novetats que tinguin, però abans hi ha una altra cosa important, perquè l'entorn, no sé si us ha arribat, electoral i dels precandidats, parlen d'una bomba.
Yep.
Una bomba informativa que sortirà aquest mes de gener, el que em posa, mira, amb cara de... Això ho he sentit tantes vegades?
Sí.
Sí, és cert. Jo també ho he sentit. Però bé, ara es veu que sí, que hi ha una bomba informativa que està previst que a finals de gener surti publicada i que... segons aquest entorn electoral, aquesta bomba informativa pot tenir molt pes en tot el procés electoral i, evidentment, doncs, fer canviar aquesta tendència que sembla tan evident ara mateix que hi ha guanyadora per Joan Laporta tan clara de que no tindria rival, perquè és una bomba informativa que està relacionada amb informacions al voltant de Laporta i la seva gestió.
Que el perjudicarien.
Home, entenc que sí, perquè si és una bomba informativa que pot decantar la balança cap a una altra banda que no és ara, que és la de que Laporta ho té tot guanyat, És cert que això està relacionat amb els últims dies. No sé si us ha arribat per WhatsApp. Circula molt entre precandidats l'enllaç d'un web on es publiquen moltes informacions al voltant de la gestió de la porta, que evidentment és amb una tendència de ser crític i de que li perjudicaria per la seva imatge. És un web que jo m'ha arribat fa poc, que no he tingut temps de mirar-me bé les informacions, per tant jo encara no citaré el web ni
de moment fan una recopilació allà de fets aquests últims anys amb la gestió de la porta.
No hem tingut temps de mirar-nos-ho bé, per tant no la citarem encara, no us farem anar a un lloc que nosaltres no sabem encara ni d'on surt aquest, però que sí que és cert que tot això està relacionat amb aquesta bomba informativa, veurem doncs si realment es publica.
Una notícia que tindria prou pes com per poder arribar a modificar,
condicionar
aquest favoritisme clar que ara mateix té la porta. Hauria de ser realment una cosa molt greu.
Molt greu, sí, perquè coses en poden anar sortint, però sí, hauria de ser alguna cosa molt greu.
I sortirà.
Sí, diuen que, o sigui, tot el que arriba de, insisteixo, d'aquest entorn electoral i de precandidats és que estan, que estan convençuts i que ho saben. Ells ens diuen que saben amb certesa que sortirà a les últimes setmanes de gener. Vull dir que això és aviat.
Molt bé.
Estarem pendents.
I la porta ho sap?
Jo crec que sí.
Està assabentat?
Segur. Segur, d'aquesta bomba.
Bé, doncs esperarem. Per valorar-la.
Sí, exacte. Sí. El repàs ràpid dels precandidats fins ara que han sortit. Víctor Font, què està fent? Definitivament el Sí a Futur està enterradíssim. Ell ja s'expressa a les xarxes socials a través de nosaltres, FCB, que estan fent actes itinerants amb ell, de líder i d'aquest grup de xerrades. De moment no apareix allà ni Joan Camprubí ni Sídies, vull dir, aquella fusió que deien, candidatura transversal o unitària, no s'està produint i no crec que arribin a temps, però tot pot passar. I les últimes setmanes, nosaltres, FCB, ha insistit bastant a xarxes amb la idea que l'àrea de compliance del Barça està més pendent de les xarxes socials que no pas de fer bé la seva feina. Han apuntat bastant en aquesta línia. Mar Síria, Moviment 42, de les últimes coses que han posat a les xarxes ha tingut a veure amb Messi. El Barça té un deute moral amb Leo Messi i el que proposa Mar Síria és restablir la relació amb fets i no amb eslògans. I amb això s'ha anat movent, però també és cert que ha sortit una notícia, diríem, de l'àmbit econòmic, que relacionada amb Marc Síria, que no sé si pot arribar a afectar o no.
Bé, ja ho veurem. Marc Síria tenia una empresa, de fet la té, que es diu Diagonal Asset Management, una empresa que gestiona doncs, inversions, i la notícia és que l'havia venut al grup Gaesco per una quantitat
molts milions,
elevada, sí, i que això li donava doncs, una independència econòmica i una capacitat per ara dedicar-se al que volgués, no? Entre d'altres coses, doncs, presentar-se a les eleccions del Barça. El que ha passat és que l'empresa que havia de comprar, que havia de ser la compradora, s'ha fet enrere en aquesta operació. Gaesco ha canviat el seu CEO i una de les decisions que ha pres ha estat no tirar endavant la compra de l'empresa de Marc Síria, amb la qual cosa, tot i que ara estan els advocats parlant, això és informació que arriba de premsa econòmica, per veure si hi ha una compensació, però veurem si això té algun tipus d'afectació en el dia a dia de Marc Síria, el fet de que tenia previst un panorama professional que ara, en principi, li canvia.
Doncs també seguirem aquestes informacions i a veure com li afecta o li pot afectar Marc Síria. I Xavi Vilajoana, de moment, el que ens ha anat arribant els últims dies són notes de premsa de diferents idees que té ell de què faria el Barça. L'última és que es comprometria a restablir la inversió anual de 40 milions d'euros a la Masia. Són idees que va tenir el seu programa preelectoral de moment, o electoral de precandidat, i veurem fins on arriba.
I el que podem explicar també és que hi haurà un precandidat del 2021 que no es presentarà.
Qui pot ser? Que el Campos aquí amb la batalla del Camp Nou.
Un precandidat de l'any 2021
que no es presentarà.
Aquest cop.
I ja n'hem dit uns quants.
I per tant...
Toni Freixa?
I per tant...
Ah, no.
No ho sé. No, Toni Freixa va ser candidat.
És candidat.
Es va quedar en precandidat.
Ah, home, ja sé, qui ha de ser.
I no hi haurà, per tant, ni pizzas ni tatuatges.
Ah, Jordi Ferrer.
Jordi Ferrer, que el 2021 prometia tatuatges i pizzas pels que li donessin la signatura.
I va protagonitzar un episodi estrambòtic amb l'entrega de les firmes, recordeu?
Sí, que les va destruir abans que les comptabilitzessin.
Bé, la qüestió és que ens el vam trobar a Gida, a la seu de la Supercopa d'Espanya, perquè ens va explicar que l'havia convidat la Federació Espanyola. Anàvem gent i van ser convidats per la Federació Espanyola a aquesta Supercopa i ella ens va explicar que no es presentarà, però que vol tenir una presència activa, suposo que a xarxes i no sé si fins i tot en algun tipus d'altres fòrum, en contra de Víctor Font. Té la prova posada en Víctor Font, sí, sí. Està enfadat amb Víctor Font per un tema que va passar fa un any, amb motiu d'una possible moció de censura. Sí, ella anirà
a canya, no a la porta, que és el favorit,
sí, sí, sí.
Sinó a Víctor Font.
Sí, 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 em sentirà, sí, 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 i no el deixaré respirar, vaja, sí, sí. Molt, molt, molt agressiu. Suposo que es limitarà simplement a qüestions, diríem, de xarxes.
Home, esperem, no? Sí, què vols dir, Bernat?
Home, clar, perquè el major està enfadat amb Víctor Font i espero que no es creuin pel carrer.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.